Bona tarda, són les dues. L'oci nocturn en espais exteriors es reprèn aquesta mitjanit.
Notícies migdia. Núria García.
No es podrà ballar, s'haurà de dur mascareta mentre no es consumeix i els locals hauran de tancar a les 3 de la matinada. És un primer pas en la recuperació del sector. El següent arribarà el 15 d'octubre, quan podrien reobrir els bars musicals i discoteques interiors. El govern ha de valorar si exigeix el passaport Covid als clients per entrar-hi, una opció que Toñi Peña, propietària del local Sabadell Vidú, al centre, veu amb bons ulls. Ho ha dit avui al cafè.
Jo veig bé tot el que permeti que puguem treballar. O sigui, quan es van deixar aquí, havien de fer el QR amb la intervenció de la gent, quan deia que hi ha un cas. Nosaltres vam fer el fil per rata. O sigui, no veig cap problema a fer el que em demanin, a col·laborar i a ajudar. Qualsevol cosa que es doni una sortida.
Peña confia que la reobertura sigui definitiva per poder començar a recuperar les pèrdues dels últims mesos. La reobertura de l'oci nocturn suposarà acabar amb el fenomen dels botellons? És una de les preguntes que intentarem contestar durant el Notícies Migdia. També us parlarem del futur aparcament soterrat del passeig, del memorial Àlex Seglés o del documental Recuérdame. Tot plegat amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so.
Notícies Migdia.
Passem ara pels serveis. Els principals problemes d'aquesta hora a la xarxa viària catalana els trobem a l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, on encara hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa en direcció a Barcelona. Aquest matí s'ha hagut de tallar un carril a conseqüència d'un accident. És l'única incidència a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Albert Garran, des del Transmet, molt bona tarda.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
A partir d'aquesta mitjanit, els locals d'oci nocturn podran tornar a obrir, però només en espais exteriors. Segons la patronal del sector, això només beneficiarà un 5% de les discoteques de Catalunya. En aquests casos, els clients hauran de portar mascareta, no podran ballar i la festa acabarà a les 3 de la matinada. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Pels locals que no tenen zona exterior, el govern català apunta el 15 d'octubre com a data per la reobertura. Des de la discoteca Sabadell Vidú, al carrer Sant Quirze, demanen que si se'ls deixa tornar a obrir, sigui per un període llarg, ja que si no, suposa encara més deutes pels ja molt castigats propietaris dels locals. Toñi Peña.
Jo m'he quedat igual que estava. Han fet la promesa de que el 15 d'octubre potser obriríem la resta, però això no és més que una promesa i jo tinc molta por de que obrim el 15 d'octubre i sigui com les darreres dues vegades que obrim per una setmana, 3 setmanes, 2 setmanes, que suposa una inversió important per tornar a fer-se coses malbé, tornar a tancar amb un esforç molt gran.
La propietària del Sabadell Vidú ha denunciat també els problemes de salut mental que aquesta situació està provocant entre els empresaris i es mostra favorable a qualsevol mesura, com el passaport Covid, si així poden recuperar l'activitat.
Tot i que el govern català vol evitar la connexió, la reobertura de les discoteques podria ajudar a rebaixar el nombre de botellots que hi ha cada dia a Catalunya. Pere.
Així ho ha defensat el psicòleg clínic José Ramón Ubieto a Ràdio Sabadell. De totes maneres, algunes de les raons per participar en aquestes botellades no es cobriran només amb l'obertura de l'oci nocturn.
Que la pandèmia, evidentment, ha generat també una necessitat de reunir-se, de concentrar-se al marge de la llei, perquè la llei ha estat restrictiva durant molt de temps i no ha permès aquest tipus d'activitats.
El psicòleg també ha explicat que els botellots generen un sentiment de pertinença i d'anonimat que atrau els joves, un col·lectiu que ha patit més que els adults totes les restriccions.
I la reobertura de l'oci nocturn en espais tancats anirà lligada també a l'evolució favorable de la pandèmia. Avui a Sabadell totes les dades milloren. El risc de rebrot ha caigut 9 punts fins als 61. Els casos confirmats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies són 58, 3 menys que ahir. I la velocitat de contagi baixa després de 2 dies augmentant fins a l'1,04. Pel que fa a la campanya de vacunació, hi ha 400 persones més amb la pauta completa, un total de 160.558 sabadellencs.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Més qüestions. L'oficina del centre veu amb bons ulls que es desbloquegi la unió dels dos aparcaments subterranis del passeig, però tem que pugui suposar conseqüències en el conjunt de la mobilitat. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El president de l'oficina del centre, Jordi Molins, alerta que s'ha de tenir en compte l'impacte d'aquesta decisió, així com la pacificació del carrer Indústria o el futur de la via Massaguer. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Això té conseqüències per tot el sistema i no les tenim ben calculades. Llavors anem prenent decisions petites, però que van condicionant decisions futures de mobilitat. I el que jo crec que hauríem de tenir és aquest pla general, una foto més general per després, quan anem prenent decisions petites, estiguin en línia amb aquesta macrofotografia.
Molins reclama que els preus del nou aparcament s'igualin amb els de la zona blava perquè els conductors l'escollin com a primera opció.
L'Associació de Veïns de la Concòrdia declara persona non grata la regidora del districte, Marta Morell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Després de posposar-los una reunió sobre la reforma de la plaça de la Llibertat per tercera vegada i ja amb el projecte aprovat, el president de l'entitat, Pau Recio, assegura que no compleix cap de les demandes que reivindiquen des del 2019.
Aquests tres criteris són els que es van enviar al 2019, cosa que en el projecte que se'ns presenta no es contemplen cap de les tres opcions. Ni s'amplia l'espai verd, ni s'equilibra el nivell d'oci d'infantil d'adult, ni es col·locaven els punts de llum i d'aigua de la plaça.
Després d'anul·lar-los l'última reunió, Recio considera que Morell no pot ser regidora del districte, ni tampoc de participació. L'Ajuntament els va assegurar que el projecte s'havia consensuat amb l'AMPA de l'Escola Font Rosella, el Club de Petanca i entitats del barri, un fet que els veïns asseguren haver comprovat que no és cert. La setmana que ve es reuniran amb l'alcaldessa per abordar, entre d'altres, aquest tema.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
La Fundació Maïn, que treballa amb joves de Torre-Romeu, i el capellà i sindicalista sabadellenc Lluís Casanovas, mort el mes de maig passat, són els guanyadors de la 9a edició del memorial Àlex Seglés.
Els guardons de Foment de la Convivència tornen després de l'aturada obligada per la pandèmia i ho fan amb més sentit que mai, com apunta la tinenta d'alcaldessa de Participació i regidora de Drets Civils, Marta Morell.
Jo fins i tot sí que vaig fer una reflexió durant la pandèmia. Amb la pandèmia que hem viscut, i la manera com hem vist que la gent ha posat encara més en valor els valors de la solidaritat i de la cooperació, crec que cada vegada hi hauran més persones doncs, candidates a que li puguem atorgar els valors, en aquest cas el que signifiquen els premis de l'Àlex Seglés.
L'entrega del memorial a l'Àlex Seglés serà el dijous 30 a les 6 de la tarda a la Casa Duran i també servirà per retre homenatge pòstum a Arcadi Oliveres.
El xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa força Sabadell!
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El conseller d'Economia compta amb la CUP per aprovar els pressupostos a l'octubre. El titular de la cartera d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha desvelat que l'únic escenari que preveu és el suport dels anticapitalistes per aprovar els primers comptes del govern aragonès. Sobre els números se'n coneixen pocs detalls, tot i que el conseller ha avançat que no hi haurà una pujada d'impostos, però sí que té la intenció de millorar les condicions a les rendes més baixes. Pel que fa a l'evolució de la campanya de vacunació, avui el Departament de Salut ha admès que s'han caducat prop de 69.000 dosis de la vacuna anti-Covid i ho expliquen per un error de càlcul en la campanya de vacunació sense cita prèvia. Des del departament també s'ha assegurat que ja s'està estudiant per revacunar les persones més grans de 90 anys amb una tercera dosi de la vacuna en les pròximes setmanes. I el volcà de la Palma segueix avançant sense que se sàpiga quan acabarà l'erupció. A dia d'avui, la població més amenaçada és Todoque, a 2 quilòmetres del mar, i on el veïnat s'afanya a recuperar el que pot. El cràter de Cumbre Vieja fa 4 dies que expulsa lava i gasos en una erupció que s'hauria estabilitzat, segons els experts. Tot i això, no es descarta que en els pròxims dies el volcà trobi noves sortides i obri boques en altres punts. L'erupció ja ha obligat a desallotjar 6.000 persones. Com es viu l'Alzheimer? Unes 80.000 persones pateixen aquesta malaltia a Catalunya i només a Sabadell el Taulí diagnostica cada any, us ho explicàvem ahir, entre 80 i 100 casos. Per millorar la vida dels pacients és clau fer-ne una detecció precoç. Amb aquesta idea i la de divulgar els aspectes d'aquesta malaltia neurològica, José Codina presenta el documental Recuérdame el principio de la desconexión. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. En el documental hi apareixen els especialistes, els metges, els cuidadors, però també la protagonista, la mare d'en José, com a actriu real que pateix Alzheimer. El que havia de ser un petit documental de YouTube s'ha convertit en una producció d'una hora i mitja en què hi participen també Alan Hernández, Toni Muc o la cantant Gisela, perquè tenen o han tingut familiars amb la malaltia. José Codina, productor i fill, explica els objectius del projecte.
Conscienciar la gent, el primer, conscienciar aquesta malaltia, donar visibilitat a aquesta malaltia que està molt oblidada, i que, com dic jo, que no hagi en l'oblit. I també pues, que les famílies bueno, que estiguin així, que no saben qui poden veure tot el que n'hi ha darrere d'aquesta malaltia. I el bo pues, que s'ha pogut rodar a la meva mare, jo pensava que duraria molts anys, però he tingut una mala sort que en 1 any i 3 mesos pues, va morir.
El documental es podrà veure aquest divendres al vespre al Teatre Principal.
L'espia català que va enganyar Hitler dient-li que el desembarcament aliat de la Segona Guerra Mundial es faria a Calais tenia família a Sabadell.
Així ho ha assegurat la novel·lista Roser Caminals, qui ha escrit l'obra Garbo parla sobre la vida de Joan Pujol i Garcia, amb qui comparteix el fet de tenir familiars a la ciutat.
Sí, sembla que això és verídic, sí, sí. Jo sé que ho vaig dir, que ho vaig esmentar, I jo també tenia família a Sabadell, encara n'hi tinc.
En la presentació del text aquest dimarts a la llar del llibre, l'autora, resident als Estats Units, ha assegurat que s'ha estat documentant durant 2 anys sobre el personatge. Garbo parla, ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan 2021.
Notícies migdia. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I avui acabem parlant-vos de l'antiga EJ20 Ràdio Sabadell perquè tot just avui es compleixen 35 anys de la primera emissió de l'històric programa Les Radiantes Mañanes, dirigit i presentat per Manolo Garrido. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. L'espai radiofònic nascut a l'antiga Ràdio Sabadell, però que també va passar per Ràdio L'Hospitalet, va aconseguir ser un referent de la ràdio catalana de finals dels 80 i primera meitat dels 90 en la franja matinal. Ara, per commemorar l'efemèride, Manolo Garrido ha elaborat 5 episodis de podcast per recordar alguns dels millors moments del programa.
En aquests 5 capítols de podcast escoltarem una selecció d'àudios de la fonoteca de Les Radiantes Mañanes. Actors, cantants, escriptors, esportistes, humoristes, gent de la televisió i diversos moments del programa, com quan la unitat mòbil de la ràdio va ser retirada per la grua en plena connexió i amb el tècnic dins del cotxe.
Des de la primera emissió es va fer un total de 2.723 programes de Les Radiantes Mañanes.
El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, continua plovent i ho fa especialment en punts de les Terres de l'Ebre. Destaquem aquests 70 litres que s'han acumulat a la illa de Buda o aquests 86 litres als Alfacs. Ha de continuar plovent en aquesta zona durant aquestes properes hores, però a més, durant aquesta propera nit i durant bona part del matí de demà, ben bé fins a mitja tarda, continuarà plovent a punts del litoral sud i també central. I atenció que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís de que part d'aquests ruixats podran ser intensos i, a més, acumular quantitats força destacades, extremadament abundants fins i tot. D'altra banda, cap a la resta del país no s'espera tanta precipitació, algun ruixat sí que es podrà escapar i també parlarem de la presència d'alguns núvols. D'altra banda, també cal destacar el vent, que ha d'anar bufant amb aquest vent de gregal més reforçat en punts del litoral i tot plegat també farà que hi hagi mala mar. Un altre avís que també s'ha engegat aquí al Servei Meteorològic de Catalunya de l'altitud d'aquestes onades, que serà força destacada sobretot en punts del litoral sud o bé cap a la zona del Delta de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
Notícies Migdia.